i els proposaria, tal com vaig fer en Junta de Portaveus, de poder tenir un sol debat sobre aquesta qüestió. Per tant, en tot cas, si els semblés bé, donaria primer veu als grups proposants i després doncs, l'opció a la rèplica als grups que no, o a intervenció als grups que no han proposat. Per tant, en primer lloc, tindria la paraula el senyor Ignasi Bea. Té la paraula, doncs.
Bé.
Un moment, senyor Bea. Evidentment, les votacions es farien per separat. Eh? Endavant.
Bé, aquesta moció no té una traducció directament local com volem que tingui la de les cooperatives, però creiem que era necessari treure aquest tema a debat aquí al ple. Sabem que aquí no s'aprovarà la reforma laboral, ja està aprovada i ja s'està implementant, però creiem que era important debatre perquè considerem que la reforma laboral és un dels pitjors atemptats dels drets laborals que hi ha hagut en aquest país des de la democràcia, amb cometes, el CUP, quan dic democràcia. I no és d'ara la reforma laboral. La reforma laboral és la culminació de 30 anys en què s'han anat fent legislacions en les quals els drets laborals anaven retrocedint, els drets socials també. I bé, hem tingut uns sindicats tebis que s'han dedicat a mirar cap a una altra banda, a pactar coses amb la patronal abans de fer vagues i després fer vagues per quedar bé. I nosaltres volíem recordar una cosa. Fa 4 anys, a mitjan 2008, començava la crisi oficialment i se'ns va parlar de reestructuració del sistema financer, de perseguir els paradisos fiscals, d'intentar evitar l'especulació. La crisi era del sistema financer i totes les reformes que es fan són del mercat laboral. Perquè si el problema és del sistema financer, anem a atacar el mercat laboral. És una cosa que no entenem i per això ens oposem fermament a aquesta reforma. El que està passant és tot el contrari, retallades, plans d'ajust i aquesta reforma laboral que ve després d'una de fa un any escaig, que ja era una cosa més que retrògrada, una reforma que potencia la precarietat juvenil, que dona més poder a l'empresariat, sense dir que tot l'empresariat és dolent, però que donava més poder a l'empresariat, treia poder als convenis col·lectius, abaratia l'acomiadament i aquesta encara va una mica més enllà. Els nostres atesos expliquen la privatització del servei d'ocupació, l'allargament fins a 3 anys de possibilitat de contracte de formació als joves, la conseqüent precarització, hi ha una cosa que és, mira, hem parlat d'esperverà, doncs una cosa que esperverà, el nou contracte per emprenedors que possibilita que en empreses petites de menys de 50 treballadors es facin un contracte indefinit que pot durar fins a un any i que se'l pot acomiadar sense cap mena d'explicació tranquil·lament. Això només és un exemple. El tema dels ERO's, que hem vist la traducció ja a la nostra ciutat, és increïble. Fins ara requerien una autorització administrativa, que ja sabem que l'administració tenia la mà fluixa, autoritzant els ERO's, però clar, ara ja n'hi cal. El gener Rotatec va fer un ERO que no va ser aprovat per l'administració i quan es fa la reforma laboral, doncs 12 treballadors al carrer, 12 treballadors amb nom i cognom que arriben a casa seva i que no saben de quan tornaran a tenir feina en la situació que estem. Les dades són aquí, els ERO s'han triplicat. Més de 100.000 treballadors en l'últim mes s'han vist afectats per ERO's que s'han fet així, ràpid, sense autorització administrativa. Vaja, una reforma que incentiva i abarateix l'acomiadament. En cap cas persegueix buscar ocupació. Que fa, això comentant dels ERO's, introdueix uns tipus de contracte més precaris i on es podrà acomiadar una cosa especialment greu per acumulació de baixes, per exemple, encara que siguin justificades. És una cosa de segle XIX. Esperem que com el segle XIX no torni també l'esperança de vida del segle XIX a les ciutats industrialitzades. També suposo que sorgirà la pregunta de per què no una moció conjunta. Bé, nosaltres, la veritat és que en aquest cas no hem pogut fer una moció conjunta, no ens ho permet la nostra religió, signar una moció conjunta amb un partit que va fer una reforma, com hem dit, molt, molt crua fa un any i mig, que cap dels seus 169 diputats va qüestionar ni una sola coma la reforma laboral en un dels episodis més vergonyosos de la, com he dit, mal anomenada democràcia espanyola. Tot el ple, o sigui, tota la gent del PP, tota la gent del PSOE va votar una reforma que el que feia era atemptar els drets dels treballadors. Per tant, aquesta reforma és un pas més en aquest procés que hem dit de 30 anys de retrocés. No votarem tampoc no estem d'acord amb agafar el text que presentava Iniciativa i el Partit Socialista, perquè és un text que també que prové de Comissions Obreres i UGT, que bé, fins ara ens estan dient que si el govern espanyol l'últim dia diu que s'asseu a pactar abans de la vaga, doncs se desconvoquen. En el segon acord de la moció que presenten els grups del PSC i Iniciativa es diu que es convoqui una mesa de diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral. Nosaltres, respectant aquest posicionament, creiem que les reformes laborals no es pacten, les reformes laborals es combaten al carrer i per això convidem a tots els santcuatencs i santcuatenques el D29 a tancar la paradeta, a deixar buit el seu lloc de treball i a oposar-se a això.
Gràcies, senyor Bea. Per part del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor Joan Calderón.
Bé, en primer lloc, des d'Iniciativa i Esquerra Unida, i no per posar més llenya al foc, lamentem que els tres grups polítics que hi ha representats en aquest consistori d'esquerres no haguem pogut assolir un acord, em sap greu. En segon lloc, per allò de les dades i ser rigorosos, jo crec que va haver un diputat del grup socialista al Congrés dels Diputats que no va votar la reforma laboral, que va ser l'Antonio Gutiérrez, exsecretari general de Comissions Obreres. I en tercer lloc, jo crec que Comissions Obreres, en aquest cas, i UGT, tenen la legitimitat de 14 milions de treballadors i treballadores que els han votat als centres de treball. Fins aquí, vale? No tinc ganes de... perquè la confrontació no és d'aquí cap allà, és d'aquí cap allà. No és aquesta la confrontació. En aquest cas, doncs això, lamentar doncs que no haguem pogut arribar a un acord. En segon lloc, la reforma laboral i jo crec que hi ha el text que en aquest cas hem presentat amb el PSC i Iniciativa, que és un text que ens van fer arribar tant les comissions obreres com UGT, jo crec que ja s'ha desfasat. Perquè jo crec que hauria de ser un text de suport a una vaga general el 29 de març, no de demanar negociació, que sí, jo crec que en aquest cas els representants dels treballadors i treballadores estan obligats i obligades a demanar la negociació fins al final. Crec que en aquest cas la reforma laboral necessita d'aquest acord donada la situació econòmica que té l'Estat. En qualsevol cas, unes pinzellades sobre el que significa la reforma laboral, que en aquest cas compartiria la intervenció del senyor Bea, de l'Ignasi, compartiria perquè ja jo crec que ha fet una bona descripció del que significa aquesta reforma laboral. Només falta que alguns recuperin el dret de pernada o el dret a l'esclavitud per anar a treballar. Jo crec que no és tornar al segle XIX, sinó que és tornar a l'edat mitjana. Jo crec que és una reforma laboral que va en contra absolutament del que són els pactes entre classes, els pactes entre la socialdemocràcia i el liberalisme a Europa. Jo crec que va en contra de qualsevol tipus de dret reconegut a la classe treballadora i que ha mantingut aquesta pau social que avui es posa en dubte. Jo crec que és un atac frontal a aquests drets, que és una reforma laboral antisocial, antilaboral, perquè no generarà ocupació, en crearà més. Fins que no ens n'adonem que el problema no són les relacions laborals i són el sistema productiu, aquí, en aquest país, en aquest estat, no farem res. Jo crec que el partit que hi ha actualment al govern de l'Estat ha fet una reforma laboral amb nocturnitat, alevosia i dient mentides. Jo crec que va incórrer amb... Així és molt difícil intervindre. Sents aquí un batiburrillo, és molt complicat. Perdoneu, eh? Mentides, perquè el Partit Popular es va presentar en campanya i sempre havia proposat que no abarataria l'acomiadament. Mentida, quan van poder ho han fet, responent als interessos de classe, en aquest cas, de la classe que ells representen, i amb la connivència, en aquest cas, també de Convergència i Unió. Saben que em sap greu, perquè jo entenc que Convergència i Unió en aquest ple no té aquesta sensibilitat, malgrat avui votaran en contra d'aquestes dues mocions. És una reforma laboral en contra de la joventut, en contra de les dones, en contra de l'autogovern de Catalunya, i per últim, és una reforma inútil per superar aquesta crisi. Per tant, jo crec que està plenament justificat presentar aquesta moció, més que res, no només pel que deia l'Ignasi, sinó també perquè afecta a la ciutadania de Sant Cugat. No és un debat generalista, és un debat, com apuntava l'Ignasi, que afecta els treballadors i treballadores de Rotatec que viuen en aquesta ciutat i que realment pateixen dels efectes d'aquesta reforma. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Com podeu veure, ens estem movent tota l'estona en els eixos esquerra-dreta. Últimament, en aquestes mocions, potser tenim la sorpresa que Convergència i Unió fa com a l'anterior moció, diguem-ne, que s'estenen o voten a favor de la moció que presentem els diferents grups d'esquerres, o de les mocions. Seria una sorpresa agradable. Potser, com que ja hem tingut una, tenim una altra. Però, en qualsevol cas, què dir? Jo no hi entraré massa amb el comentari que ha dit el company de la CUP, i sí, 14 milions d'afiliats, entre els quals em conto, d'UGT, home, algun pes han de tenir, no són quatre que corrien davant d'una bossa. En qualsevol cas, com ha dit el company d'Iniciativa, nosaltres presentem una moció, hem canviat els logos de Comissions Obreres i UGT, i hem posat PSC Iniciativa, i el que volem posar és que aquesta reforma laboral no és una reforma laboral, és una reforma ideològica i és una reforma de sistema. És una reforma de sistema que trenca allò que a vostès li agrada tant, que és allò del pacte constitucional, que trenca el pacte constitucional, que és parlar i negociar. Aquí no hi ha negociació, aquí no hi ha negociació. Escolti, el que se suposa que se suposa que quan vostès venen aquesta moció, quan dic quan vostès i Convergència i Unió, perquè com que en aquest cas, excepte sorpreses, van junts, el que vostès venen és que, clar, hi han 5 milions, bueno, cada dia que passa, que des que vostès estan al govern n'hi ha més, i des que hi ha aquesta reforma laboral n'hi ha més, aquests 5 milions de persones que estan a l'atur, home, bé trobaran feina. Clar, això de moment no ha passat, i diguem una mica raro, però si el que fem és abaratir l'acomiadament, com trobaran feina? Parlar amb empresaris, perquè clar, no solament amb empresaris parlen vostès, nosaltres segurament no parlem amb el del Banco Santander, en tot cas, però si hem patit, home, el que necessitaríem per contractar serien bonificacions, projectes de formació, temes de bonificacions de seguretat social, no més abaratiment a l'acomiadar gent. Seria una de les coses a fer. Estem tornant a caure en intentar ser competidors de Vietnam, suposo, que reduir els costos laborals, menys cobren els treballadors, per tant sortirà més barata la peça que fem o qualsevol altra cosa. En comptes de competir amb creativitat, ni més de investigació i desenvolupament. Això és el que se suposa que estem fent, perpetuant models antics. Suposo que començarem a fer una... Bueno, vostès ho sabran. Suposo que farem una llei d'urbanisme moda nova per tornar a construir un altre cop, que és el que toca, amb els contractes de 450 euros que permet aquesta reforma laboral. Per tant, competirem amb Xina. L'altre és els sindicats. Sindicats és aquella gent que són dolents, que es mengen nens, crus i tot això, que és el que tant l'espera la senyora Esperanza Aguirre com vostès suposo que defensen. Bé, jo de moment no em menjo ningú cru per ser afiliat a un sindicat, ni fregit, tampoc. Mirin, treure els sindicats de la negociació col·lectiva és trencar el pacte constitucional, com els deien, i és evident, amb errors, evidentment, pels sindicats i per tothom, és trencar aquells contrapesos que és la negociació col·lectiva. Estat, Generalitat o qui toqui, Ajuntament, en el cas d'aquest Ajuntament, per un costat i empresaris, segurament amb el nom patronal, que no és l'adequat, però sí empresaris i treballadors. Aquesta és la negociació que toca. Vostès saben que just abans, el mes de desembre, empresaris i sindicats van pactar una congelació dels salaris i després tenim una reforma laboral. Per tant, bé. Llavors també s'està parlant molt sovint de calen governs de tecnòcrates. Jo em pregunto, el senyor de Guindos o el senyor Papadimos de Grècia o el senyor Monti d'Itàlia són tecnòcrates o són polítics d'una determinada manera de veure la política? Jo crec que és evident que la gent que està lligada a Lehman Brothers, a Goldman Sachs, home, el que segur que estan és practicant un tipus de política en concret. El dia 29 d'abril, 29 del present mes, de març, hi haurà una vaga general. Del grup municipal socialista li donem suport i evidentment assistirem a les manifestacions que hi hagin, perquè la negociació és la que ha de portar a un millor equilibri. Aquesta reforma laboral, vostè ho ha apuntat, el senyor ho ha apuntat, no en repetirem molt de les coses que se suposa que estem parlant, consolidem a les CTTs i tant pels treballadors actuals com la gent que està a l'atur i com els treballadors propers. Estem consolidant les CTTs com les que facin el servei públic de contractació. ETT, privat, servei públic de contractació. es trenquen els convenis col·lectius. Allò, segons el meu conveni de, el que sigui, no, el conveni col·lectiu serà el que imposarà la teva empresa. Hi haurà control, convenis de formació, contractes de formació fins als 30, no sé quina edat teniu, però fins als 30 és el que hi ha. Què més tenim? Si tens una grip i una infecció d'orina, aniràs al carrer en 2 mesos. Si aquestes dues baixes en 2 mesos comptabilitzen més de 15 dies, crec que sóc, que va, aniràs al carrer amb un acomiadament procedent. I després una cosa molt curiosa de comptabilitat, que és quan es pot acomiadar. Fins ara, els EROs, els expedients de regulació d'ocupació, els autoritzava, ja acabo, senyora alcaldessa, els autoritzava en aquest cas la Generalitat de Catalunya. A partir d'ara la Generalitat de Catalunya tindrà un paper més aviat, diguem-ne, testimonial, no autoritzarà cap. Sabeu quants diners va guanyar el Banco de Santander, el Banc de Santander fa 2 anys? I segur, no sé si m'equivocaré, d'un milió a baix o no, però bueno, és igual, no? Crec que van ser 5.000 milions. Si aquest any, en comptes de 5.000, en guanya 4.930, podrà fer un ERO al conjunt dels treballadors. No vol dir que estigui perdent, sinó que durant 9 mesos, 3 trimestres, haurà tingut pèrdues. Home, jo crec que aquesta reforma laboral no és solament una reforma laboral, és una reforma de sistema que ens porta al segle abans de la revolució industrial, que està coaptant són els drets dels treballadors, la precarietat i, evidentment, trencar el consum. És una reforma ideològica, ho han fet molt bé, en 100 dies vostè s'ha encarregat tot allò que bé o malament es van fer en 30 anys de democràcia, també amb vostès al govern, i per tant és el que estan fent. Per tant, entenc que comptaran amb l'enfrontament total, evidentment polític, no estem parlant de trencaments ni cap altra cosa, amb l'enfrontament ideològic, polític i manifestant-se tothom al carrer. Suposo que els votants del PP no hi aniran, però el dels altres segur que sí.
Gràcies, senyor Villasenyor, i m'agrada molt que els portaveus vulguin fer de professors, avui que tenim estudiants de la Universitat Autònoma, m'ha semblat veure. Benvinguts en aquesta sala de plens, i també dir que jo els donaré només una dada. Estem discutint la 6a moció. De les 5 tractades amb anterioritat, hem votat conjuntament amb els amics del PSC. M'agrada molt veure l'eix esquerra-dreta. Gràcies, i té la paraula per part del Partit Popular, el senyor Benejam, no sé qui porta la moció, el senyor Carreras.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo realment això de l'eix aquest, avui a l'eix la veritat és que balla una mica, però no sé com ho veieu vosaltres. Però jo voldria dir que el senyor Villasenyor, certament, jo crec que vostè té una espina en el subconscient, que no sé si és conscient d'ella, però això està en el subconscient, perquè vostè sempre parla del Banc de Santander, segurament perquè té l'espina de que el govern del senyor Zapatero l'últim que va fer va ser indultar en el conseller delegat que havia sigut condemnat per una sentència ferma. Llavors, pues, va ser el govern socialista, no va ser el Partit Popular. No sé si no. Bé, hi ha altres espines que no estan en el subconscient, que són massa evidents com per no tenir-les en compte, i és el fet que els 5 milions de parats i pico a l'atur juvenil, totes aquestes dades que estem cansats ja de sentir-les, s'han produït durant el govern del Partit Socialista. Mirin, aquí el que és cert, que tampoc vull centrar-me aquí perquè és, com diria, home, el que sí, mirin, a més de dir una altra cosa per acabar, perquè li he de dir, no? És dir, no es pot acusar en el Partit Popular, en el govern del Partit Popular, d'haver fet la reforma laboral sense pactar amb els sindicats quan el Partit Socialista va fer el mateix. És dir, clar, és que hi ha coses que no són sostenibles, ho tenen difícil, és cert, acaben de sortir un govern de 8 anys que han deixat Espanya destrossada, igual que Iniciativa i vostès i Esquerra Republicana van deixar Catalunya com la van deixar. Llavors, jo comprenc que és difícil, no?
Això són
fets, no són opinions, no són especulacions, és el que ha passat, no? Ara, aquí el que tenim és una... Tenim que considerar una cosa evident, és dir, la reforma laboral té molts aspectes que es podrien parlar, que es podrien discutir, és amplíssima, molts d'ells es necessita una certa capacitat tècnica per poder-los discutir en profunditat. Ara, el que jo tinc una cosa que la tinc molt clara, no? I que jo crec que qualsevol persona té d'admetre, igual que li admetria jo en el govern socialista. Quan el govern socialista va fer l'anterior reforma laboral, que no va servir per res, perquè va seguir augmentant els parats, doncs estic convençut de que no volia el govern socialista fer una reforma laboral per augmentar l'atur. No volia, el que volia era precisament evitar l'atur, perquè no crec que es fossin bojos, no? Tampoc el Partit Popular, el govern del Partit Popular, que fa ara aquesta reforma laboral, doncs segur que el que no volen és dir, no, ara no 5 milions, ara aconseguirem que n'hi hagi 10 de milions, no? Doncs no, segur que no. És dir, el que estan buscant, això és una premissa que a la vida política jo crec que és bo que hi partim sempre, perquè si no, altra cosa és que un estigui d'acord amb la reforma laboral o que no hi estigui d'acord, que això és discutible, lògicament, un pot dir, home, és que ho està... Això, tal com s'està fent, creiem que el que farà és produir més atur. Bé, doncs miri, el que hem de fer és esperar. És esperar. Esperem a veure si és... Ara, ja que tenim en compte que el que més preocupa en el govern ara, que s'ha dit, i és lo lògic, no és la gent que té feina, que s'ha de procurar conservar-la, evidentment, sinó la gent que no en té. És a dir, que el que es tracta és que els 5 milions d'aturats tornin una altra vegada a recuperar i a tornar a adquirir llocs de treball. El que es tracta és de que es regeneri el teixit econòmic, el teixit de petites empreses, d'autònoms, de mitjanes empreses, inclús de grans empreses, que s'ha destruït durant aquests anys i que això és una cosa molt difícil de tornar a recuperar i que és una situació gravíssima pel nostre país com no hem viscut en més de 30 anys. No? Bueno, doncs aquí s'han pres una sèrie de mesures molt dràstiques, molt llamatives, si es vol. Ara, si això servirà o no servirà per aturar aquesta sangria que pateix la nostra societat, doncs donem temps al temps. Donem temps al temps, esperem. Si s'han equivocat, si el govern s'ha equivocat, si s'ha equivocat, permeti'm una altra vegada, senyor Villasenyor, ja em sap greu com es va equivocar el govern del senyor Zapatero amb l'última seva reforma, doncs seguirem igual. O si no s'ha equivocat i encerten, doncs llavors sortirem endavant i això tirarà endavant. Aquest és el plano en el que crec que s'ha de moure el debat i en el que s'ha de moure l'intercanvi d'idees. Si un creu que és millor això o és millor allò. El posar en dubte les intencions, cosa que a vegades és molt fàcil caure-hi, però que és molt injust. El posar en dubte les intencions i els propòsits de les persones, doncs és un error que no ajuda gens a la millora de la vida social, ni al bon ambient, ni a sortir dels problemes, ni a sortir de la crisi, ni a sortir ni a millorar la nostra societat a la que vivim. Gràcies, senyora.
Gràcies, senyor Carreras. I, finalment, per acabar aquest torn, té la paraula el senyor Brugueroles per part de Convergència i Unió.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ho diré a l'entrada perquè realment ens sembla que és així, no? Els partits d'esquerra, malauradament, no, tenen poca legitimitat, per no dir nul·la, per parlar d'atur en aquest país i en el passat recent, i no parlo només de l'últim període, parlo de molts anys enrere. I és així, és que semblen vostès conservadors, la veritat. Mirin, expressions que han sortit avui. Les reformes laborals es combaten. Antireforma. El dret de pernada, l'esclavitud, interessos de classe, canvis de model productiu, reforma ideològica, trenca el pacte constitucional. Unes expressions per evitar qualsevol tipus de canvi, per variar una cosa que és evident que s'ha de canviar, és incomprensible, senyors, és incomprensible. Aviam, Convergència i Unió, a més, un sí crític a aquesta reforma laboral. Hi ha aspectes que considerem que són millorables i hi ha aspectes que creiem que van en la bona direcció. Però deixin-me molt ràpidament que els faci una mica els perquès i quina és la situació i cap on va aquest tema. Tenim un atur que doble estructuralment el dels nostres veïns i que creix molt més de pressa. 5 milions d'aturats a l'Estat, 700.000 a Catalunya. Això és inacceptable, és intolerable. I només d'això hi ha de motivar, de dir, hem de fer canvis profunds, canvis molt profunds. Segona constatació, els joves. Abans els dèiem, tindreu contracte de formació. Jo us dic, tant de bo tingueu un contracte. Si pot ser no de formació, molt millor. Si pot ser un contracte estable, molt millor. Però amb les circumstàncies actuals i amb aquest immobilisme, us asseguro que molt difícil ho tindreu. De fet, la meitat dels joves, dels 30 anys cap a baix, no tenen cap contracte. Hi ha una dualitat que fa mal a la vista. La dualitat entre indefinits i temporals és un canvi amb les circumstàncies de vida per circumstàncies que res tenen a veure amb les persones ni amb les empreses, que és que fa mal a la vista, és que això s'ha de canviar. Hi ha una rigidesa amb la legislació laboral que fa que moltes empreses no puguin suportar el cost de l'adaptació a la conjuntura i acabin tancant. I allà on el que haurien de fer és una adaptació per fer-se més petites, i potser sí, potser perdre alguns llocs de treball, però mantenir-ne alguns o molts, això moltes vegades és impossible. Quantes i quantes milers i milers i milers d'empreses han mort en aquest país els darrers anys perquè aquests costos han estat inacceptables? Quants? Milers. Hem perdut milions de llocs de treball per aquestes raons. Milions. Vull dir que, per favor, obrim la ment, mirem les coses amb una miqueta més de perspectiva i a veure si som capaços de fer passos endavant. Problemes evidents amb la negociació col·lectiva. Clar, quan un fa un conveni sectorial, no es tenen en compte les circumstàncies de cada empresa. Això no és evident que és una mala política, és que és obvi. És un canvi que fa tants anys que es demana i que ha trigat tant en arribar que ja era hora que arribés aquest canvi. Hi ha por a la contractació per part dels empresaris. Clar que hi ha por a la contractació. És que parleu amb algun. És que els empresaris són persones també, Són persones. En aquest ple n'hi ha molts, a tots els partits, que són contractadors. I qui no té por de contractar? A veure qui és el guapo que va contractant alegrement sense saber les conseqüències que li pot suposar aquella contractació, no per ell, per la seva empresa i per la resta de treballadors de l'empresa. Hi ha un problema greu de frau. Ja no. Aquesta reforma no està plantejada i no s'ha presentat així, crec, o almenys des de Convergència i Unió no és l'argument amb el qual se li ha donat aquest sí crític, perquè crearà ocupació. No, aquesta reforma no pot crear ocupació. L'ocupació la crea el creixement econòmic i la creen altres circumstàncies. Però sí ajudarà aquesta reforma a disminuir el ritme de destrucció d'ocupació. Això sí que és segur que ajudarà, seguríssim. Hi ha qüestions que serien matisables o que Convergència i Unió ja ha expressat bastament, no cal que m'entretingui, que les plantejaria d'una altra manera. Però hi ha nous contractes, hi ha més ajudes, hi ha qüestions que no resoldran, la dualitat no resol amb aquesta reforma i moltes altres, Clar, aquí què és el que ens trobem? Ens trobem, i vostès em perdonaran, amb un diagnòstic equivocat de la crisi. Vostès diuen, la crisi és financera. Vostès se n'obliden de què parlàvem el 2007. Ningú parlava de crisi financera el 2007. Parlàvem de bombolla immobiliària. Parlàvem de crisi en el mercat energètic. Parlàvem de la subprime als Estats Units. Això sí que té un component financer. I parlàvem de la inflació en les matèries primeres. I aquesta era la famosa tempesta perfecta que l'any 2007 va donar inici a la crisi. Aquesta crisi, a Espanya, a la major part del món, no ha tingut un origen financer. No ha tingut un origen financer. Ha tingut un origen plural, divers, i que té molt a veure amb el rol de la regulació dels governs de les administracions públiques. També els espanyols. També els espanyols. La bombolla immobiliària, que és el primer element de la crisi espanyola, tenia un gran òrgan que paguem entre tots, que és un Ministeri de l'Habitatge, que tenia ministres d'un determinat partit, o de dos determinats partits. Escolti, posem les coses en solfa perquè si no ens equivoquem amb el diagnòstic. Polítiques que se'ns imposen des de la Unió Europea. Doncs naturalment que s'imposen polítiques, no des de la Unió Europea. És que si devem tants diners, estem subjectes al comandament d'aquell qui ens presta aquests diners. Si nosaltres volem demanar més diners, doncs, escolti, aquell qui ens els ha de prestar té alguna cosa a dir, i això és lògic, i és així, i aquest és el problema, que devem massa diners. El que hem heredat és un país en recessió, és un país amb un dèficit massa elevat i massa endeutat, subjecte als mercats internacionals, i això s'ha de corregir, i corregir això té costos. Acabo. Sí, crític, és una reforma imprescindible. La realitat és inacceptable, és intolerable, i és una reforma que s'havia d'abordar. Per crear ocupació necessitem creixement i un marc normatiu que no el freni, com a mínim que no el freni. Han de ser les empreses les que competeixen per oferir les millors condicions. Recordin, dels 17 milions de llocs de treball, ja no arriba a 17 milions de llocs de treball que hi ha a l'Estat espanyol, pràcticament 14 els creen les empreses. Quan parlem aquí dels interessos de les empreses, dels interessos de classe, jo els recordo també, més de la meitat de la tributació total de l'Estat espanyol prové directament de les empreses. Vull dir que, sisplau, tinguem en compte que les empreses no són un monstre que està allà per fer-nos mal, sinó que són persones com nosaltres que en el seu dia van tenir una iniciativa, que van començar a contractar gent, que en alguns casos han crescut i que procuren, en molts casos, fer les coses ben fetes i en altres no. Igual que els treballadors, igual que els polítics, igual que en tots els estrats de l'espectre laboral. Per tant, jo crec que aquests estereotips respecte del món empresarial, al món laboral, etc., fan molt de mal. Nosaltres tenim una visió del món empresarial integrada d'emprenedor, propietari, empresari i de tots els treballadors i treballadores que hi treballen, perquè tots comparteixen interessos. I els que hem estat, els que treballant en empreses o liderant empreses, sabent que això en general és així, i això és el que hem de protegir. I que el futur del nostre país passa per això, per tenir un món empresarial molt, molt, molt més vigorós del que tenim. I això inclou empresaris i treballadors. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles. Torn de rèpliques, molt breument, els demanaré brevetat perquè gairebé arribarem a les 2 hores discutint mocions. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, començaré al final. Sobre el diagnòstic, doncs mire, potser he fet un diagnòstic ràpid perquè volia anar ràpid i he parlat del tema financer. Un dia ens cansarem de parlar de la crisi i ens adonarem que això no és una crisi, que la crisi és el símptoma i que la malaltia és el sistema. I ara faré servir llenguatge decimonònic que tanta ràbia els hi fa. És el capitalisme el problema. Mirin, ha parlat vostè també de rigidesa. Evidentment, rigidesa en la defensa dels drets. O sigui, si vostès no volen parlar de treballadors, no parlen de treballadors. Si no volen tenir empatia amb els treballadors, tinguem-la amb els botiguers. Aquesta crisi també la patiran els botiguers. O sigui, quan tu estàs traient poder adquisitiu als treballadors, quan tu estàs fent fora gent, aquesta gent doncs, no pot anar a comprar, això no cal ser una llumanera per saber-ho, no pot anar a comprar ni la... compra menys el diari, va menys a dinar fora, i això repercuteix al petit empresari també, i això és un cercle que es mossega la cua. Com deia, això no és una crisi, això és el sistema que funciona molt bé a la perfecció, amb un manual, i això ha estat comprovat empíricament, crisi de sobreproducció i una crisi cíclica. I ara ens toca una crisi que, a més, s'ha trobat amb una bombolla immobiliària, com m'ha dit, una crisi financera, bé, aquí ja és, bueno, per parar de córrer, no? Anem camí de Grècia, és que de debò, és que nosaltres traiem aquesta moció perquè creiem que el tema és tan greu, només ens falten els inspectors alemanys com a Grècia, que ara hi ha desenes de funcionaris alemanys allà tutelant què fan els grecs. Si seguim aplicant aquestes reformes, que jo vull preguntar un altre cop, ho he dit abans, però clar, és una pregunta que es fuig d'estudi. Per què carai estem fent reformes del mercat laboral, sisplau? O sigui, anem a l'arrel del problema. No és el problema del mercat laboral, i d'aquí uns mesos o d'aquí un any tindrem els números de l'ocupació i veurem que no s'ha generat més ocupació, i aleshores... no sé on està, perquè ara hi ha un conflicte i es poden tirar les culpes als governs d'enrere. Convergència i Unió a Catalunya i el Partit Popular a Espanya han tingut la potra, dit així, de trobar-se que la crisi ha agafat altres governs i ara els poden carregar el mort. No sé jo qui defensi governs, els governs anteriors, però no es pot parlar de que la crisi l'han provocat només els governs anteriors. Bé, per no allargar-ho molt, només, i no és el moment de discutir evidentment sobre els sindicats aquí, seria un debat bizantí, però... ostres, a mi em sorgeix una reflexió quan diu 14 milions de vots. Amb 14 milions de vots hauríem de ser cada dia al carrer com a Grècia. Que els sindicats majoritaris facin una reflexió, perquè segurament és el gran problema que tenim en aquest país i el del costat, Espanya. No hem tingut, com si tenen a Euskadi, un sindicalisme fort, un sindicalisme combatiu de classe, com té l'AP, que té la majoria, i que surt al carrer a protestar cada una de les coses, a l'uníson. Aquí, bé, tenim uns sindicats que miren cap a una altra banda i segur que hi ha molts sindicalistes bons, evidentment, no discuteixo això, amb 14 milions de vots n'ha d'haver de bons, per força, però les cúpules sindicals han fet una política instal·lada al pactisme i jo crec que han primat més altres interessos que no els dels treballadors. Finalment, una cosa que no hem parlat abans, i això és el que demanem nosaltres en aquesta moció, encara que hi hagi una reforma laboral, demanar, si us plau, al nostre ajuntament que encara que si ha de fer fora un treballador, que esperem que no el faci mai, nosaltres sempre som del parer, i potser aquí està el problema, que no ens posem d'acord en coses tan bàsiques com que si una empresa té 1 euro de benefici, no es pot fer fora un treballador o una treballadora. No estem d'acord en això, evidentment, entre altres coses. Però demanem que si s'ha de fer fora un treballador, doncs no es faci pagant-li 20 dies per any, sinó 45, que no s'apliquin les aberracions que es contemplen a la reforma laboral. I m'allargaria més, però portem 2 hores.
Gràcies, senyor Bea. Li agraeixo que hagi estat concís. Senyor Calderón, també li demano brevetat. Gràcies.
Serà difícil.
Faci un esforç.
Faré un esforç, però s'han dit moltes coses i serà complicat. Començo pel final, per la reflexió que ha fet l'Ignasi sobre les cúpules sindicals, les organitzacions. Jo crec que és una reflexió que hem de fer moltes organitzacions, no només els sindicats. Jo crec que els partits polítics, en aquest cas la COE, la patronal, etcètera, etcètera, hauria de fer també la mateixa reflexió de què és el que està passant i per què no estem com estem. El senyor Brugueroles ha fet un discurs, jo li diria, bueno, deixem-ho en liberal, d'acord? I bonista amb la classe empresarial. Bonista perquè no tothom... aviam, Espanya té una classe empresarial que enviaria els seus treballadors a Lapònia. És que clar,
Es diuen moltes aberracions, s'han dit moltes aberracions aquests dies. Des de que qui monta la vaga general és un grupito, que els treballadors haurien d'anar a Lapònia, etc, etc. I qui es pensi que aquesta reforma laboral generarà dinàmica econòmica i no destruirà ocupació, escolti'm, de debò ens estem creient que per generar ocupació i dinamitzar l'economia la solució és abaratir l'acomiadament? De debò és això? De debò? No, no, jo pregunto, perquè clar, així a priori sembla que no és la forma. Una reforma laboral que té com a exemple el campió europeu de l'atur, Irlanda. Irlanda, sí, sí. Irlanda, el país més regulat d'Europa, és l'exemple d'aquesta reforma laboral. Home, si vostè, aquest és el seu exemple, vostè mateix. I sí, nosaltres devem ser molt decimonònics, no renunciem al nostre poso marxista, l'anàlisi de la història, no hi renunciem, senyor Bruno, vostè això li encantarà. I efectivament, creiem que hi ha lluita de classes, ho creiem fermament. I a més creiem que a més l'estem perdent. I aquest és el problema. Perquè hi ha uns quants, en aquest cas un 1% de l'Estat, que manega més que no pas 17 milions de treballadors i treballadores, com vostè ha dit abans. Jo crec que en aquest cas hem de sortir al carrer, hem de lluitar i hem de continuar defensant els drets que t'han acostat d'assolir en aquest estat i en aquest país. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Li agraeixo també la brevetat. Senyor Villasenyor, també brevetat, si us plau.
Molt breu, senyora alcaldessa, però diguem-ne que els plens estan per fer-se, no per acabar-se els 10 minuts. Però bé...
Portem 2 hores, senyor.
Sí, 2 hores, però diguem-ne que estem i ens paguen també per estar al ple. I si hem d'estar fins a les 3 del matí, doncs, escolti, és el que hi ha.
Tant d'acte.
Ara, jo el faré curtet. Res, amb els companys del Partit Popular, home, escolti, allò donar lliçons de com gestionar alguna cosa, que la fem, com a Madrid... La meitat de tot el dèficit dels ajuntaments, l'Ajuntament de Madrid, espero que ho faci millor el senyor ministre de Justícia. Què ho fem com a València? Posem un nou ministre d'Economia, el senyor Camps, ben vestit per això. O com ho fem això? Vostè ha dit una frase que la gent no té, m'ha semblat intuir, segurament no, que no tenim el conjunt dels mortals no tenim una certa capacitat tècnica per entendre les coses. Home, jo crec que segurament el 99,9% dels ciutadans no són llicenciats en relacions laborals, sortosament, però, home, un sap quan els 15 dies de dues baixes l'han fotut al carrer, fotut entre cometes, doncs això es nota, sí o no? I mentre esperem allò que diu vostè, mentre esperem que la situació millori, perquè ara el que hem de fer, segons vostè, és fer una reforma laboral i, escolti, callin, perquè clar, el que estan fent és torpedinar la millora del país, si es critiquen i si fan manifestacions, si venen al ple amb aquestes mocions, vostès el que estan fent és torpedinar. Esperin que això ja millorarà. I ja, però, clar, millorarà igual que va empitjorar per la situació general, perquè clar, jo estaria preocupat si la situació de Catalunya, de l'estat espanyol, fos l'única al món. És l'únic lloc on hi ha crisi? No, no, oi? Segurament sí que és dels llocs d'Europa que té un índex més alt d'aturats. Sí que és dels llocs d'Europa que té un menor dèficit públic. Sí o no? Evidentment molt, molt menor que Bèlgica. Home, mentre va passant aquest temps, diguem-ne que anem notant la pressió de la reforma laboral. Respecte a Convergència i Unió, benvolgut amic, em sembla que vostè salamartineja, diguem-ne. Sala Martín, li recomano que es canviï l'americana. No el coneixeu,
sisplau, silenci.
Segurament el coneixeu els companys del Partit Popular, però us agradarà també. Ni les coses, segur, ni els empresaris són tots unes persones que estan apuntant amb una escopeta al treballador, ni els treballadors públics són aquella gent que l'únic que fa és estar al lavabo i els caquejar-se per anar a fumar. Vull dir que centrem una mica la cosa perquè al final ens hi posarem malament i se suposa que el pacte social i el pacte dels treballadors és el que s'ha fet en 30 anys i amb aquesta esmena del mercat laboral, amb aquesta reforma, el que fem és trencar-ho. Vostè ha vist Inside Job, oi? Inside Job, els hi recomano, una pel·lícula que com va començar la crisi, perquè ara, clar, resulta que tot va venir perquè els estats regulen. Els estats regulen i estan tot el dia darrere de qualsevol cosa. Quan es fa un ERO, una ocupació, quan una empresa tanca i l'administració abans mirava, doncs tot és per culpa dels estats, de les administracions, que el que fan és regular l'economia. Doncs no, s'ha vist clarament com no ha hagut una regulació de l'economia en lloc, no han hagut regulació d'economia financera i, per tant, el que ha passat és que ha hagut una desregulació total on l'augment dels beneficis per sobre de qualsevol altra cosa ha fet que caigui en diferents causes, i vostè ho sap, perquè això també és així. Ara em dirà que tot el que ha passat de la desregulació no té res a veure, ni fer negoci sobre els futurs del mercat de la soja al 2025, ni les hipoteques subprime ni les d'unes als altres, clar, que si no, ara resulta que tot és culpa dels treballadors, que el que volen és cobrar més i treballar menys, ja està, aquesta és la lògica. Per tant, jo estic fent demagogia, la mateixa que vostè ha fet, i per tant, si ens posem tots a fer demagogia, diguem-ne que és més greu des del govern que de l'oposició, en qualsevol cas. Però mirin, vostè ho ha dit, un sí crític, però el crític, al final la maneta, vostès l'aixecaran, i l'aixecaran juntament amb el Partit Popular, com ho estan fent a la Diputació, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. Ara sí que és debat ideològic.
Gràcies, senyor Villaseñor. Per part del Grup Popular, té la paraula el senyor Carrera.
Senyora alcaldessa, jo sí que procuraré ser breu. Bueno, començant per el que deia el senyor Villaseñor i també una mica el senyor Calderona, escolti'm, aquí el que li passa a l'esquerra és que certament, a vegades, no a tota l'esquerra, però sí que està en el segle XIX, no? O sigui, jo ho he dit bastantes vegades i m'ho constaten, no solament perquè em digui que la lluita de classes encara funciona, que realment és una cosa realment, pues, que em deixa molt parat, perquè és una simplificació de la societat com en Marx se li aguantava per la situació històrica a l'època, però dir això ara, doncs la veritat és que és molt trist. El problema és que s'han quedat sense idees, no? És a dir, les idees del segle XX van donar lloc del segle XIX van donar lloc en el segle XX a uns desastres, i bueno, vostès s'han quedat allà una mica. Però el pitjor d'això és que llavors, com no tenen idees, quan perden les eleccions, diuen la lluita de classes està perdent. Com la lluita de classes? No, no és la lluita de classes, és que han perdut les eleccions, escolti. I és que ha guanyat el partit que està a l'altra banda perquè l'han votat 11 milions de persones. Això no és lluita de classes, és que l'ha votat tota la mena de gent, m'entén? Llavors ens diuen, no, estem perdent i ens tirem al carrer. Home, però abans de tirar, i si fessin servir una mica les idees? I si fessin servir una mica la llengua per defensar-se, per proposar idees, per fer una labor constructiva? Jo no dic que no hi hagi el dret de manifestació, que em sembla molt bé en alguns casos i tal, però es necessita algú més per defensar una millora de la societat que simplement tirar-se al carrer a patalejar, no? No és suficient això, no és suficient. Vostès han de voler millorar la societat, no rebentar-la, i això, doncs a vegades sembla que no saben com fer-ho, salvo sortir a cridar. Bé, és una democràcia, doncs, peculiar. El que sí estic d'acord amb el senyor Bea, encara que el sorprengui així d'entrada, és amb que certament hi ha moltes coses que reformar, senyor Bea. Jo estic d'acord amb vostè. Que la crisi està sobretot en el sistema financer, hi ha molt que millorar, certament hi ha molt que millorar. I el dia que es va constituir aquest ajuntament, vaig citar amb un professor que havia sentit abans, que deia que aquesta crisi és una crisi de decència. O sigui, no és ja una crisi més enllà o abans que una crisi de les finances o una crisi dels sistemes laborals, és una crisi de les persones, és una crisi de decència, és una crisi de que la gent s'ha oblidat de que no es pot mentir, de que no es pot robar, de que ficar la mà a la caixa del veí i treure-li els quartos està malament. I això s'ha fet, i s'ha fet d'una manera impune, i és el que ens ha portat a on estem, no li cap idea de dubte. No?
Gràcies, senyor Carreras. Per part del grup de Convergència i Unió té la paraula el senyor Brugueroles.
Breument, senyora alcaldessa, sense ànim de generar més. A veure, diverses coses ràpides. Una primera, que és, no es tracta de reduir el cost de l'atur, perdó, de l'acomiadament. El que es tracta és de que hem de fer possible que les empreses s'adaptin als cicles recessius. aquest és el tema. Quan l'economia va malament, les empreses els baixen les ventes, no tenen la mateixa capacitat de suportar les despeses que tenien i han de poder disminuir aquestes despeses per protegir allò que, pel qual encara són sostenibles. I d'això es tracta. D'això es tracta. Dos. Irlanda té un 9% d'atur, senyor Calderón. 9%. Tres. Senyor benvolgut, amic Ferran Vella, senyor. Vostès, quan estaven al govern central de l'Estat, feien el mateix, però amb timidesa. El mateix, però amb timidesa. Sabien perfectament que ho havien de fer, però parlaven no sé què, lentament, ara negociem, ara no sé quantos i tal, i al final es feia un decretazo que es quedava a mitges tintes en el millor dels casos. Quart, els empresaris no volen acomiadar la gent. Els empresaris el que volen és fer veure créixer les seves empreses, que la gent estigui satisfeta, que sigui productiva i que l'empresa vagi el millor possible. Queda clar? Cinc. Jo demano aquesta rigidesa que demanava el senyor Ignasi, amic, però amb la defensa dels drets de tothom. De tothom. I sis, i acabo. Jo crec que aquesta reforma laboral que planteja el govern central de l'Estat, i estic absolutament convençut que Convergència i Unió té aquest objectiu, és per defendre els interessos de tothom, no d'una classe o l'altra, de tothom. O sigui, estem convençuts que va en la bona direcció perquè tothom tingui millors condicions laborals, tingui millors condicions per sortir de l'atur i per avançar en la seva reinserció. Nosaltres no anem a defendre els interessos d'un en contra dels altres. Això mai ho hem fet i mai ho farem. Això és un plantejament que és per defensar millor els interessos de tothom. Gràcies.
Moltes gràcies i molt, molt breument. Senyor Bea, té la paraula.
No, jo parlo d'urgència, no, perquè, bueno, si no aquí podíem entrar. Però només vull una reflexió, que és el que volia aquesta moció. Vostès no seran al Congrés per votar, no? Però els que sí que ho poden fer, si s'haguessin fet totes les coses que es poden fer abans d'una reforma laboral com la que es fa, bé, seria un altre debat el que tindríem, però quan hagin perseguit el frau fiscal, les dades hi són, se sap qui són els infractors, hi ha grans il·lustres catalans que són molt catalans, de tot, menys de la butxaca, que ho paguen a l'altra banda, molts espanyols que també paguen a un altre lloc. Quan hagin perseguit el frau fiscal, quan les grans fortunes paguin el que els hi toca, si segueixen faltant diners a la caixa, que ja els dic, no en faltaran. Doncs no, aleshores, facin, potser volin reformes laborals del mercat laboral. Però és que hi ha tantes coses a fer abans de fer això, de debò, d'aquí un temps s'adonaran amb l'atur que seguirà creixent i s'empenediran segurament. I si poden seguir dormint els qui votin, doncs que diguin a la població que es prenen per poder dormir tranquils perquè hi ha molta gent que pateix insomni.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Calderón, molt breument.
Bé, sembla mentida que el senyor Carreras em digui a mi que jo estic al segle XIX i després que el Partit Popular parli de segons quines coses com decència, quan altres governs on governa ha fet el que ha fet o presumptament ha fet el que ha fet. I per últim, ja per acabar i adreçat a l'última intervenció, jo diria que dels productors de les retallades que mantindran l'estat del benestar, ara bé, presenten la reforma laboral que generarà atur. Jo crec que és una bona pel·lícula d'humor i de ciència-ficció.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor.
Vostè ha dit que les de les esquerres ara sortiran al carrer. Mirin, alguns sortiran al carrer per defensar drets, els drets dels treballadors. Vostès, quan sortien al carrer, era per retallar drets. Els drets, el dret de l'avortament, el dret dels matrimonis homosexuals i el dret de l'Estatut de Catalunya. Aquesta serà la seva manifestació, evidentment, amb molt més boato i de tot plegat.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Carreras.
És que, senyor Villasenyor, nosaltres no creiem que matar nens abans de néixer sigui un dret, francament. Ara bé, a part d'això, per això sortim. És diferent, bastant diferent. Jo comprenc que hi hagi qui pensi altra cosa, però és així. I una puntualització
solament. Sisplau, silenci, respectem totes les opinions.
Senyor Calderón, jo quan parlo de decència o d'honradesa, són condicions o són virtuts, si vostè vol, que s'atribueixen a les persones, no les institucions. Són les persones les que menteixen, són les persones concretes les que roben, i això ho fa, i això no és una qüestió de colors polítics ni d'ideologia, és una qüestió de condicions personals. Hi ha de tot a tot arreu i això és així. I generalitzar amb un partit o qualsevol institució, a qualsevol partit, imputar-li coses així, doncs miri, és una inexactitud i ja li dic que és una d'aquestes conductes poc democràtiques, per dir-ho de suaument, que no ajuden res a millorar el món en el que vivim i que a més és fals, no, lògicament.
Gràcies, senyor Carreras. Senyor Brugueroles, molt breument també.
Només per dir que l'estat del benestar que nosaltres propugnem i defensem es defensa fent-lo sostenible. Si l'ofeguem i el matem econòmicament i el portem al col·lapse, el matxaquem i el destruïm per sempre.
Moltes gràcies. Ara sí, passem a la votació. Vots a favor. Primer, el punt 10, per tant, la moció del grup municipal de la CUP per la retirada de la reforma laboral. Vots a favor. Una qüestió d'ordre. Senyor Calderón, d'ordre,
Digui. Demanaríem el vot separat dels acords, en aquest cas el primer acord i després la resta dels acords de la moció de la CUP.
Ara, doncs, així ho fem, si no hi ha cap altre grup que tingui inconvenient. Perfecte. Per tant, la moció, el punt número 10, que és la moció del grup municipal de la CUP per la retirada de la reforma laboral. Votaríem, en primer lloc, a l'acord número 1, que diu demanar al govern espanyol la retirada d'aquesta reforma laboral. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Els altres punts també els volen votar separadament? Molt bé, doncs després els diré tots els resultats, els punts segon i tercer, o els acords segon i tercer de la moció presentada per part de la CUP per la retirada de la reforma laboral, vots a favor, vots en contra, abstencions, i el punt quart de la moció de la CUP per la retirada de la reforma laboral, vots a favor, sis. Vots en contra i abstencions. Per tant, quedaria rebutjada la moció per 19 vots en contra en tots els seus punts i en el punt 1, 6 vots a favor, en el punt 2 i 3, 2 vots a favor i 4 abstencions i en el punt 4, 6 vots a favor. Si això és correcte, passaríem ara a la votació del punt 11 de l'ordre del dia, que és la moció dels grups municipals del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, EU i A, en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l'Estat. Demanen també petició separada d'algun punt? No? Gràcies, més ens simplifiquem la tasca. I per tant, els demanaria vots a favor, vots en contra, abstencions. Quedaria rebutjada per 19 vots en contra, 4 vots a favor i 2 abstencions. Passem a la darrera moció, que és el punt número 12 de l'ordre del dia. És la moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya.